Al migdia, al Mirall, COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. El moviment de centres d'esplai cristians catalans és una de les entitats dins de la nostra església que es mostren exemplars cada estiu a l'hora d'educar en el lleure els nostres infants, adolescents i joves. Aquest any, dins les dificultats de la pandèmia, com també l'any passat, continuen endavant amb els seus esplais, casals, colònies i campaments, amb totes les precaucions sanitàries i amb la col·laboració de les autoritats a l'hora de fer cribatges i també descartar possibles casos de positius dins dels grups que formen, lògicament, bombolles. Moltes felicitats, novament, als esplais cristians per la tasca que realitzen i una enhorabona ben sincera a totes les entitats de l'Església que, des de l'opció catequètica, formativa, espiritual o social, igualment treballen en l'educació durant el temps d'estiu. Avui, últim programa de la temporada, dedicarem la taula de testimonis a les celebracions per Sant Ignasi de Loyola, la festa del qual és demà, en un any molt especial per la commemoració dels 500 anys de la seva conversió. I després reviurem la festa de Sant Joaquim i Santa Anna, sobretot des de la vivència que es va produir dilluns passat a l'església de Santa Anna, Hospital de Campanya de Barcelona, amb el seu rector Peyo Sánchez. Tot això i una miqueta més, fins que siguin gairebé les dues, aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions del Jorge Martínez a les vies de so, de la Montse Roset a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem l'últim programa de la temporada. Obrim la taula de testimonis. La festa de Sant Ignasi de Loyola, que es viurà demà com cada 31 de juliol, és aquest any molt especial. Coincideix amb l'any ignasià Ignatius 500, inaugurat a Pamplona el 20 de maig passat, coincidint amb el 5è centenari de la caiguda d'Íñigo de Loyola en un acte de guerra, i també amb la imminent commemoració Manresa 2022, que la Companyia de Jesús fa igualment seva aquí a Catalunya. Se celebraran, a més, 500 anys de l'arribada d'Ignasi a la ciutat catalana, l'actual capital del Bages, on es va recuperar de les ferides i va començar a escriure els exercicis espirituals. La cova de Manresa és, sens dubte, el principal centre de les commemoracions a casa nostra. Allà se celebrarà demà a 7:45 del vespre l'Eucaristia amb la presència del prepòsit general dels jesuïtes Arturo Sosa, que obrirà la porta santa. Abans, aquest vespre, a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella presidirà igualment una missa on concelebraran bona part, si no tots, els bisbes de Catalunya. Ens acompanya Enric Puiggròs, delegat dels jesuïtes a Catalunya, avui aquí al Mirall, al 783 de l'Ona Mitja, COPE Catalunya, en l'última edició del programa aquesta temporada. Pare Enric Puiggròs, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com es viurà a Catalunya, especialment a Manresa, la festa de Sant Ignasi, aquest dissabte, demà?
Les dues celebracions que hi haurà per commemorar aquest inici de l'any ignasià és doble, perquè el dia 30 tenim també una eucaristia, en ocasió que ve el general, el pare general Arturo Sosa a Manresa. Llavors, el dia 30, Santa Maria del Mar, a 7:45 del vespre, divendres, tindrem una eucaristia, també amb la presència dels bisbes de Catalunya que han estat convidats i la gent que pugui venir. Sabem que les dates doncs, tampoc són ideals, però és una manera també de celebrar amb un major públic doncs, l'inici a casa nostra de totes aquestes celebracions del 500 aniversari de la conversió. I a Manresa doncs, volem que sigui una celebració doncs, simbòlica en la qual el pare general doncs, obri la porta santa del jubileu i iniciï amb aquest símbol i amb aquesta celebració tota una sèrie d'actes i de celebracions doncs, que ens permeti tornar a entrar en contacte amb el que va ser l'itinerari espiritual de Sant Ignasi.
Quines activitats d'aquest any ignasià destacaria vostè entre les ja realitzades i les programades, sobretot a Catalunya?
Les activitats programades a Catalunya, sobretot a Catalunya, durant aquest any són diverses. podríem dir que cadascun dels sectors apostòlics de la companyia té una sèrie d'accions, de treball, siguin les escoles, les universitats, els centres socials, en què doncs, d'alguna manera o altra, siguin equips directius o en jornades de formació o també jornades celebratives, puguin fer esment d'aquesta celebració. Excepcionalment hi ha diverses fites a casa nostra que ens permetran viure aquesta celebració. Primer hi ha un congrés d'exercicis a Manresa, que també doncs, és l'ocasió per aprofundir en una de les principals eines de l'espiritualitat ignasiana. També hi ha, doncs, com a efemèride principal, m'agradaria parlar del 12 de març, que és el 400 aniversari de la canonització de Sant Ignasi, a part de Francesc Xavier i altres sants. La família ignasiana ens hem citat a la Sagrada Família, a una eucaristia doncs, en la qual tota la família ignasiana està invitada com a punt culminant d'aquest any. Abans, a principi de curs, el dia 9 de setembre, també hi ha cada any la plec a Verdú per celebrar la jornada de Sant Pere Claver, el sant jesuïta català. I en aquesta ocasió el bisbe de Solsona, el senyor Novell, Xavier Novell, doncs ens ha invitat els jesuïtes especialment a una celebració. Es farà present també ell a Verdú el dia 9, igualment que amb l'assistència del pare provincial que predicarà l'eucaristia de la festa allà al poble, doncs també per poder celebrar conjuntament doncs, amb la diòcesi d'origen a Verdú doncs, la festa del patró. També és una ocasió especial d'aquests 500 aniversari. I després altres activitats que aniran sorgint al llarg de l'any doncs, que ja anirem comunicant, però aquestes podrien ser les fites. També a nivell de la província d'Espanya, però també a tot el món, doncs, hi haurà diverses fites que en les quals ens anirem unint, no? Perquè el que volem és que sigui una celebració continuada, però també orientada a aprofundir en la nostra espiritualitat.
D'altra banda, per Enric Puiggròs, delegat dels jesuïtes a Catalunya, pensant en els qui no coneguin la vida d'Ignasi de Loyola, com resumiria vostè el pas del fundador de la Companyia de Jesús per Catalunya ara fa 500 anys?
Jo diria que dos binomis o dues paraules, un primer un binomi, que seria conversió i aprofundiment, i l'altre seria formació. Primer, la primera conversió i aprofundiment, hi hauria com dues imatges que reflecteixen el pas de Sant Ignasi a Catalunya, que seria Montserrat, on doncs, en la vella d'armes de la nit del 24-25 de març, Sant Ignasi doncs, lliura les seves armes de cavaller i ja com que culmina el que ha estat un procés de canvi de vida, de passar de somiar en les grans fites que faria com a cavaller, doncs passa aquest lliure la vida a favor dels altres. No? Però després l'aprofundiment, perquè en impossibilitat d'entrar a Barcelona per la pesta, doncs ha de fer cap a Manresa, i si estarà 7 mesos en una cova als afores de la ciutat i allí és on realment fa un procés de fort autoconeixement i també de coneixement, de procés espiritual, de coneixement de Déu. Allà és on diguem, va recollint força de les meditacions i contemplacions del que més tard seran els anomenats exercicis espirituals. No? Manresa, per tant, seria una escola de pregària fonamentalment per Ignasi i que li permet doncs, poder dur endavant la seva missió, però havent com pouat en el seu cor i en el seu esperit de forma profunda. No? Però clar, després hi ha el següent episodi, que seria aquesta paraula, la formació, que és Barcelona, on aprèn les nocions de llatí necessàries per poder afrontar els estudis per ser sacerdot. En aquest interludi, entremig, ha intentat anar a Terra Santa, que seria la seva primera alternativa quan ja rebutja el seu paper com a cavaller, que és anar-se'n a Terra Santa i passar la resta de la seva vida doncs, al costat de Jesús, en els llocs on ell va viure. Això li és impossible per culpa també de l'amenaça i de la inestabilitat als territoris, i llavors, en haver de redissenyar aquest objectiu, doncs, comença a estudiar. I trobem a Sant Ignasi doncs, prenent les primeres lletres, diguem, per poder escometre ja la formació universitària, la trobem a Barcelona. Per això aquestes dues paraules que destaquen bastant el paper de Sant Ignasi en aquesta terra.
I quina importància té en aquesta commemoració dels 500 anys la promoció del camí ignasià?
La peregrinació és quelcom molt inherent a la persona humana. De fet, ja tenim a Espanya la importància del camí de Sant Jaume, que és transitat per milers i milers de persones amb moltes orientacions diverses i també amb molts moments de fe. Sant Ignasi va fer un peregrinatge semblant, però no en direcció a Santiago, sinó aquest peregrinatge que el va portar de Loyola a Manresa. I són també un llarg camí en el qual també Sant Ignasi surt de la seva situació prèvia, existencial, i va descobrir noves terres, nous horitzons, i per tant aquest camí ignasià representa també aquest camí que tota persona ha de fer. Evidentment, la importància del camí ignasià té un gran simbolisme pel que és també empapar-se d'un itinerari que és extern, que és geogràfic, recorre uns quilòmetres, molts, caminant, però el més important és l'itinerari intern que té lloc en aquest itinerari extern. Per tant, la importància clau de com a lloc possibilitador d'un procés que ens pugui assimilar o apropar al fet per Sant Ignasi.
Molt bé, pare Enric Puiggròs, parlem també breument de l'altra commemoració, la de Manresa 2022, en aquest cas amb molta promoció de l'Ajuntament i a nivell civil. Què pot aportar aquesta iniciativa per a Enric Puiggròs a un millor coneixement de Sant Ignasi entre la societat catalana?
Convé agrair enormement la bona voluntat i la gran il·lusió i interès i professionalitat amb la qual l'Ajuntament de Manresa ha anat elaborant un programa d'activitats de caire cultural, gastronòmic, públic, festiu, a part també del programa religiós. Manresa 2022 és una ambiciosa proposta de més de 40 activitats i algunes d'elles enormement interessants que pretén també com apropar el que és un dels grans patrimonis de la ciutat de Manresa, que és el mateix Sant Ignasi i els llocs ignasians. Per tant, en aquest sentit, jo crec que les diferents iniciatives poden ajudar a apropar la ciutat al que és aquest personatge. No? En algunes reunions ja hem compartit, per en dues parts, tant per part de la companyia com per l'Ajuntament, que hi ha quelcom encara a fer per seguir apropant aquesta persona, diguem, no? Que a vegades hi ha hagut en moments de la història com si Manresa i Sant Ignasi, diguem, i el que és el santuari que tenim a Manresa, visquessin a vegades no d'esquenes a les altres, però que hi podia haver una major aproximació, no? Crec que aquesta aposta de Manresa 2022 és una clara mostra de la voluntat que hi ha pel govern de la ciutat, però alhora també per part de la companyia de Jesús, de caminar conjuntament, no? Perquè el que volem, Sant Ignasi és una riquesa per l'Església i també entenès a l'Església per la humanitat, no? Perquè ha ajudat a la gent a portar a terme les decisions, a conèixer-se interiorment, per tal de poder decidir més i millor.
I tenim també aquest any diverses propostes atractives, entre elles les magnífiques pintures, els magnífics mosaics de Marco Rubnik a la cova de Manresa. Com animaria els oients a participar d'alguna manera en les commemoracions d'aquests propers mesos?
En primer lloc, fer referència als mosaics de Rubnik que han deixat el santuari d'una manera irreconeixible. Els qui tenim memòria històrica del que era el santuari, de com era, no té absolutament res a veure. És excepcional l'espai i com a tal jo crec que una de les activitats que no està programada però perquè ha de ser com una obligació per tota persona que estimi l'art és fer una tranquil·la visita el més espiritual possible, aquell espai que és molt ungit. L'espai que no és el santuari únicament, és el santuari que abraça la cova, és a dir, l'obra de Rubnik té sentit en tant que ens fa de pòrtic el que és l'espai que justifica aquella presència de l'Església i del centre d'espiritualitat, que és la cubeta. Per tant, com a tal, apropar a la gent, i especialment a aquelles i a aquells que no ho conegueu, aquest espai per mi ja seria una primera tasca. L'altra, animar a la gent a fer seu el desig de convertir-se i entès el sentit etimològic que té la paraula, partint de cadascú del seu moment espiritual i de fe, no? Que és girar-se cap a la veritat, no? O sigui, versare cum, és etimològicament cap a on va la conversió. Sant Ignasi va mirar cap a un altre cantó, no es va mirar cap a ell mateix, i la potència que té això en l'existència de les persones. Això nosaltres ho celebrarem durant l'any en diversos moments. Us invito també a seguir-nos en les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram, JesuitesCat, totes elles, i anirem posant i doncs, invitant a cadascú a les que vulgueu i us diguem, tingueu a bé de poder participar. En tot cas, sí que sigui una invitació a viure en profunditat no solament els no jesuïtes, sinó també nosaltres com a jesuïtes ens ho estem dient, que sigui una oportunitat de realment de viure en profunditat l'existència d'una persona en acció de gràcies pel que Sant Ignasi va fer, però també el que avui dia a nosaltres també som invitats a viure, no? Una vida en profunditat i una vida al servei dels altres.
Pare Enric Puiggròs, delegat dels jesuïtes a Catalunya, moltes gràcies per haver-nos acompanyat des d'aquí, des del Mirall. Bona commemoració pels 500 anys de la conversió de Sant Ignasi i de la seva arribada a Manresa. Una abraçada, bona festa demà i bon estiu. Adéu-siau.
Moltes gràcies i bon estiu i fins la propera.
I celebràvem des de l'Església la festa de Sant Joaquim i Santa Anna dilluns passat, com cada 26 de juliol. A l'Església de Santa Anna, Hospital de Campanya, hi ha hagut una sintonia especial des de Catalunya amb la convocatòria que ha fet aquest any el Papa Francesc del Dia dels Avis. Tenim amb nosaltres Peyo Sánchez, rector de la parròquia de Santa Anna, que ens farà ara una petita explicació, un resum sintètic del que ha estat aquesta commemoració. Mossèn Peyo Sánchez, hola, bona tarda, benvingut, endavant.
Hola a tots. A la parròquia de Santa Anna, en el nostre petit hospital de campanya, hem tornat a celebrar la nostra patrona, l'àvia de Jesús, en una preferència molt especial per a la gent gran. Aquest any, en una magnífica novetat, l'estimat Papa Francesc ha instaurat la Jornada Mundial dels Avis i la Gent Gran i ens ha unit a una festa de tota l'Església Universal. Ens hauria agradat celebrar de forma més nombrosa i en una més àmplia participació com hem fet uns altres anys. Però la pandèmia i les necessàries restriccions ens han obligat a la contenció. Hem celebrat a l'aire lliure, al claustre de la nostra parròquia, i ens han acompanyat representants de Vida Creixent, el moviment cristià de gent gran, i dues persones per cada residència de majors que han enviat representació. La celebració ha comptat amb l'animació del cor llatí i delegats de diferents grups parroquials. Hem començat en un pregó a càrrec de la religiosa teresiana de 80 anys, Pilar Rodríguez, que ha desplegat les tres paraules que proposa el Papa Francesc: els somnis, la memòria i la pregària. Els somnis per a mirar al futur confiats en Déu. La memòria per agrair el viscut. I la pregària per viure a la certesa de no estar mai sols. Diverses parelles d'avis han vingut acompanyades dels seus nets petits i han participat de l'ofertori mostrant la importància de transmetre la fe com la millor herència per als que són el futur. Un altre moment especialment emotiu ha estat el record nom a nom d'un nombrós grup de persones grans que van morir aquest últim temps, molts d'ells de Covid. Especialment emocionant ha estat el record del grup de persones llatines que ha tingut present els seus majors traspassats. Molts d'ells estan fent processos de dols difícils i en la distància han viscut incrementada la seva pena. Però a més, en l'acció de gràcies, diverses de les persones de les residències ens han explicat la força de la seva fe en difícils circumstàncies, molts d'ells veient morir els companys de les seves habitacions properes. Totes aquestes experiències s'han reunit i han donat to i intensitat a la paraula de Déu i a la comunió en Crist. Així hem recordat el lema de la Jornada Mundial, recollim unes paraules de l'Evangeli de Sant Mateu. Jo sóc amb vosaltres dia rere dia. I des de la proximitat de Déu hem rebut la invitació del Papa Francesc a ser àngels que acompanyen a la gent gran per escoltar, per tenir cura i acollir les seves necessitats i no deixant que cap avi es quede sol. Igualment hem posat en valor la missió dels majors en la transmissió de la saviesa de la vida i de la confiança de la fe. Així, un dels més joves ens ha recordat que va aprendre a resar de la mà i de la paraula de la seva àvia. Ha estat una alegria poder celebrar aquest dia entre el dol i l'agraïment, la creu i la resurrecció, que hem viscut a més en aquest any difícil i de prova. Aquesta vegada no vam poder celebrar la tradicional dinar per seguretat sanitària, però ens hem sentit alimentats espiritualment i així hem après a respondre a la pregunta de Jesús. Com pot el ser humà tornar a néixer quan és vell? Una forta abraçada.
Moltes gràcies, mossèn Peyo Sánchez, i arribem ja al final del programa.
Misterio de amor oculto en un pan, cordero inmolado, víctima y altar, quedarte quisiste muy cerca de mí, oh gloria escondida, has venido hasta aquí.
Ya cae la noche en mi corazón, no pases de largo, quédate, Señor.
Pan de vida, una cançó de Margarita Araux i Marco López que ens ajuda a ambientar la litúrgia d'aquest diumenge 18è durant l'any. I algunes notícies. Des del 6 d'agost i durant 13 dies la família dominicana d'arreu del món podrà participar en el Dominicanus Challenge, un itinerari geogràfic i espiritual pels llocs que van veure néixer, créixer i morir Sant Domènec de Guzmán. D'altra banda, el bisbe auxiliar de Barcelona, Toni Badell, pateix un tumor en el pàncreas, un diagnòstic que se li va fer després d'unes proves rutinàries. L'arxidiòcesi de Barcelona demana pregàries per ell, mentre el mateix prelat veu aquesta situació com una oportunitat i una nova missió d'estar més a prop de la Creu de Crist, sota la protecció de la Mare de Déu i amb la intercessió de Joan Roig Digel, beat diocesà. I el Museu Diocesà de Barcelona acull una mostra de l'artista Marc Chagall, titulada Els estats de l'ànima. Són 39 obres del pintor avantguardista i que es podran veure fins al 28 d'octubre a la Pia Almoina, al costat de la Catedral de Barcelona. I el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, va beneir dissabte passat un nou temple a la urbanització Rat Penat, al terme municipal de Sitges, totalment nova. I amb aquests apunts acabem el Mirall, l'últim de la temporada. Moltes gràcies, amics oients, per la vostra companyia avui i tots aquests darrers mesos. Que gaudiu d'un bon descans, d'un bon estiu. Nosaltres també ho intentarem fer i carregarem les piles. Tornarem, si Déu vol, el primer divendres de setembre. Bones vacances, bon estiu, des de COPE Catalunya, des del 783 de l'Ona Mitja. Adéu-siau.
Quita las vendas de mis ojos para poderte contemplar.